Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Maria Guixà. Avui la Franja de Gaza celebra les primeres eleccions municipals dels últims 20 anys. Els col·legis electorals han obert amb normalitat a les 7 del matí, hora catalana, i també se'n fan a Cisjordània, en un gest simbòlic de la unitat palestina. Hamas no hi participa oficialment, però sí que ho fan candidats vinculats a les milícies palestines. Les eleccions d'avui són les primeres votacions a la Franja des de l'any 2006, quan Hamas es va imposar per sobre de Fatah, que va guanyar Cisjordània. Aquest cap de setmana, 70.000 habitants de la població de Deir al-Balah voten en una de les zones menys afectades pels bombardejos israelians. Hi ha 12 centres de votació, inclosos camps oberts i carpes, i aquesta votació es fa coincidint amb el pla pel futur de Gaza, impulsa l'anomenada Junta per la Pau de Donald Trump. Més notícies, Maite Curto.
Salvador Illa reuneix els seus consellers durant tot el cap de setmana al Montsant Benet, al Bages. El president de la Generalitat vol impulsar l'acció de govern després d'un trimestre marcat per l'absència de pressupostos i per crisis com la de Rodalies i la dels mestres. La reunió comença a aquesta hora i es fa a porta tancada.
També avui els treballadors de les biblioteques de Barcelona es manifesten a aquesta hora pel centre de la ciutat després de tota una setmana marcada per les mobilitzacions. La marxa coincideix amb el primer dissabte de vaga indefinida de 24 hores. La manifestació surt ara del Palau Robert i anirà fins a la plaça de Sant Jaume.
I avui no hi ha servei de Glovo durant tot el dia. Els treballadors d'aquesta empresa de repartiment de comandes a domicili fan vaga a tot l'estat com a rebuig a l'anunci d'un ERO per acomiadar 750 treballadors d'una seixantena de poblacions. La vaga la convoca el sindicat Comissions Obreres, que ahir ja va aturar l'activitat durant unes hores, amb un gran seguiment segons les seves fonts. Riders com el Javier Pérez es queixen de males pràctiques de l'empresa. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
Lo que llevan haciendo desde que nos contrataron en julio es despedirnos, en mi caso particular, por ejemplo, estando de baja y luego me remitieron, han hecho otra ronda de sanciones de empleo y sueldo, esta vez de 21 días.
També denuncien que s'està fent una subcontractació massiva i cessió il·legal de treballadors a altres empreses controlades per Glovo.
I a Figueres, a l'Alt Empordà, ja està tot a punt per les fires i festes de la Santa Creu. Una de les parades obligades és l'exposició dedicada a Melitó Casals, fotògraf i amic personal de Salvador Dalí, que s'inaugura aquest migdia. Figueres, Fèlix Martín.
A Dalí el van fotografiar molts professionals arreu del món, però explica, només un en va ser amic personal de debò, Melitó Casals, conegut com a Meli. Testimoni de la segona meitat del segle XX a Figueres i amb un arxiu de 100.000 imatges, se li ret homenatge amb aquesta retrospectiva. És una de les propostes destacades de les fires i festes de la Santa Creu. Una festa major que farà de Figueres el centre d'atracció de la comarca durant 10 dies, ho destaca l'alcalde Jordi Masquef.
És un moment també pels figuerencs per lluir la ciutat, ser hospitalaris, per convidar la gent que la vingui a descobrir.
Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Figueres.
Esports, Albert Benet.
El Barça té la Lliga de Futbol més a prop després de l'empat a un del Madrid al camp del Betis. Si el Barça guanya aquesta tarda al camp del Getafe a partir d'un quart de cinc, tindrà 11 punts més i en quedaran 15 en joc. També avui a la Lliga de Futbol de Primera, València-Girona a dos quarts de set, i a la Champions femenina, Bayern de Múnich-Barça, anada de les semifinals a un quart de set. I acabem recordant que el Barça de bàsquet queda fora de l'Eurolliga després de perdre la pista del Mònaco en el partit definitiu de la repesca per 79-70.
Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor. Que...
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon dia.
Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi i per tu. Sense crims i sense herois no fa falta més convois. Només un petit racó de pau per cadascú.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11 i 5.
Like a tiger, they will chase you down. With words instead of claws. They will seduce you till you reach the point. To let yourself get more.
Ara el suplement, retrobar-se amb la mare biològica anys després d'haver-se separat. Aquest és el periple en què es van embrancar dues de les actrius més reconegudes d'aquest país, a qui sempre els havia faltat una branca de l'arbre genealògic. La Carol Rovira ho va fer amb la seva àvia, que poc abans de morir va descobrir, gràcies a un exhaustiu procés de recerca, qui era la dona que la va portar al món i que la va donar en adopció. Un procés que no hauria pogut fer sense l'ajuda de la Rosa Voladeres, perquè la Rosa també l'havia viscut, en el seu cas, per conèixer la seva mare biològica, de la qual mai n'havia sabut res. Ara el suplement, dues històries de famílies, de les dones que ens pareixen i de les que ens crien, amb la Carol Rovira i la Rosa Voladeres, avui totes dues juntes aquí al suplement. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
I ben retrobades, perquè heu treballat juntes a la Riera molt de temps, no, crec?
Sí. Així és, sí.
Uns quants anys, sí.
Què han passat ja? 8 o 9, no?
8 o 9, i quant temps vam estar juntes?
Jo crec que va ser només una temporada, l'última de la Riera.
L'última, clar, sí. Molt intensa.
Sí. Per trencar el gel, estàveu parlant de gallines, ara, a la publicitat.
Sí, és que en aquella època que vam fer tant l'amistat i que ens vam ajudar tant les unes a les altres, doncs resulta que la Carol em va explicar que el seu pare tenia una granja de pollets allà al Delta, a casa seva, i nosaltres amb els meus fills volíem tenir unes gallines. Vam dir, doncs vindré, i vam fer tota una excursió, vam agafar uns quants pollets de la granja, va ser...
O sigui, vas anar a adoptar gallines.
Vam anar a adoptar gallines, a menjar paella.
Això és important, home, allà baix es menja bé paella,
allò
sí.
Allò va ser una meravella, amb tota és la veritat. Família de la Carol, els seus pares, el seu germà, ens ho vam passar molt bé, l'altre dia ho recordàvem, i ens vam emportar aquells pollets, els vam fer créixer i no vam fer ni un ou.
Mon pare us va avisar, us va avisar que no eren gallines ponedores, i em sembla que se'ls va menjar un porc senglar.
Va entrar un porc senglar, i per aquell forat jo crec que va entrar un altre animal que menja, i quan no havien fet encara, que no els hi tocava encara, que eren jovenetes, doncs escolta'm, van passar doncs a una altra vida.
Molt bé, doncs ara que hem trencat el gel ja. Carol, com es deia la teva àvia?
La meva iaia es deia Rosa. I bueno, era la meva iaia paterna, ¿vale? Ella sabia que era adoptada, lo que passa és que mai havia volgut saber els seus orígens, i jo era algo que des de molt joveneta que, bueno, sempre li deia, iaia, no vols saber d'on vens, qui era la teva família? No. Ella no tenia esta necessitat, no? I va ser arran de conèixer la Rosa, que em va explicar la seva història, que, bueno, que molta gent ja coneix, que me va explicar quins eren els passos que a seguir, no? En el cas de que volgués saber els orígens. I un dia li vaig explicar a la meva iaia i de cop em va dir, pues escolta, igual sí que vull saber d'on vinc, no?
Ara anirem a aquest moment en què la comences a ajudar. Ella, quan es va adonar, quan va saber que era adoptada la teva àvia?
Ella, bueno, era del Delta de l'Ebre, estem parlant de l'any 20 i pico, ella va néixer el 24, imagineu-vos lo Delta de l'Ebre que era, no?, en aquell moment. I bueno, ella es va criar amb els seus pares, no?, amb la seva germana més petita que ella, els seus pares no podien tindre fills, i de cop, pues, bueno, la van adoptar, ella no sabia res que era adoptada, i ja de més joveneta, ja de més gran, un dia la seva germana petita, es va enfadar amb una del poble. I ella la va anar a defensar, perquè la meva iaia era així molt, molt, molt valenta, molt justiciera. La va anar a defensar i aquella del poble li va dir, escolta, no sé per què la defenses tant, diu, si no està germana. I clar, ma iaia es va quedar allà de pedra, no? Va marxar cap a casa, igual tenia uns 18 o 19 anys.
Perquè finalment els seus pares sí que van tenir un fill, una filla biològica.
Sí, perdó.
Després de... No, no.
Per no enrotllar-me, no ho he explicat, però sí. No. Bàsicament era un matrimoni que no podia tindre fills, quan se quedava embarassada els perdia, no? Uh-huh. I una d'aquestes vegades, com que tenia llet, el seu marit va dir, pues tranquil·la, que aniré a la casa de la maternitat a Barcelona i adoptaré a un nen. Ells volien un nen perquè treballés a la terra d'arròs. Va arribar a la casa de la maternitat i li van dir, no tenim cap nen, però tenim una nena, que era ma iaia Rosa, que quan la vegis no te'n podràs estar. Al cap dels anys, de 2 o 3 anys, se va tornar a quedar embarassada, aquesta dona. I li van dir, quina llàstima que a Barcelona han aparegut unes màquines, no? Han creat unes màquines que la gent que té nens prematurs pues fan que sobrevisquin a aquesta dona. No? La meva iaia va dir, diu, i què fa aquesta màquina? Diu, manté el bebè calentet com si estigués a la panxa de la mare.
Una incubadora.
La incubadora, que no existia. I llavors va dir, pues per falta de calor no serà. Clar, allà no havia arribat la incubadora, no havia arribat moltes coses. No? I llavors van agafar una caixa de cartró, van posar molt de cotofruix i van ficar a la meva tieta, no? Tieta àvia, Teresita, no? Que sempre va ser molt, molt dèbil, molt fràgil, va néixer amb 6 mesos, i la van mantindre allí calenteta com un pollet, com un dels pollets que vas agafar tu.
Amb una incubadora natural.
Exacte, davant del foc, com si fos pasta de mona, i res, fent-se gran, i sí, sí, i va viure molts anys, vull dir, jo la recordo a Teresita. I llavors, clar, ells se van criar com a germanes, vull dir, no...
Fins que un dia un veí... doncs deixa anar el que deixa anar
la bomba.
I ella s'adona que alguna cosa no acaba de quadrar i suposo que fa les preguntes pertinents als pares adoptius.
Va arribar a casa i sons pares, això m'ho va explicar ma iaia, ja ho sabien, que li havien xerrat, no? Aquestes coses dels pobles que...
No?
Sí, aquestes coses dels pobles que les notícies corren més que... I res, i li van explicar i bueno, diu jo me'n recordo d'uns pares molt afectats, no? Explicant-me això, diu, a mi no em va afectar molt, diu, va ser com, a mi no m'importa, vosaltres heu sigut els meus pares, m'heu criat vatros, m'heu estimat vatros, m'heu donat tot l'amor, igual que a ma germana, i no he vist cap diferència mai, vull dir que... I és per això jo crec que ella mai ho va voler saber, no?, d'on venia, perquè d'alguna manera es va sentir molt estimada per la família que la va adoptar. Això sí, me va dir que li va impactar molt quan anava al metge, quan anava a temes més administratius, que, clar, ella havia tingut sempre el nom que li havien posat la seva família adoptiva, però en realitat, legalment, avui en dia és diferent, no?, però en aquell moment no es podia canviar el cognom, i ella tenia encara, legalment, al DNI, el cognom que les monges li van posar.
Imagina't.
I ella no havia... O sigui, tot el que era administració o assumptes legals, sempre anava a son pare o el seu home. No anava mai ella. I diu que li va impactar molt això, anar al metge, que de cop ja no li diguessin Rosa Castells, que li diguessin Rosa Manent. I era com, qui és esta? Jo no sóc esta. Jo sóc Castells. Ella volia dir-se Castells, no? Que a més és un cognom molt del Delta.
Un dia coneixes la història de la Rosa Voladeres, ara hi entrarem, i intentes convèncer la teva àvia de que potser val la pena saber la seva història i conèixer qui era els seus pares biològics, o almenys què va passar amb ella, quan la teva àvia ja era molt gran, amb 93 anys, l'acabes convencent?
Correcte. Sí, ja et dic, és algo que jo sempre li anava preguntant, i ella, no vull saber, no vull saber, amb un pare, amb un tiet, ningú volia saber. I jo era algo que tenia allà un coquet, no sé, també, a veure, és la meua, els meus antecedents, no? Vull dir, els meus antepassats, i hi ha algo que també és bonic saber-ho, no? I un dia sí, li comento, i em diu, pues escolta, mira, no ho he volgut saber mai, però potser sí que ara ho vull saber. I dic, pues, només fa falta que m'ho confirmes perquè jo pugui ser, no, les teues cames, i perquè ella en aquell moment ja no es podia moure, estava a casa amb una cuidadora, de cap estava perfecta, però sí que físicament pues, no podia fer este procés. I res, llavors, jo necessitava, per iniciar tot aquest procediment, una autorització d'ella i la partida de naixement. Què passa? Que la partida de naixement no la trobava. No la trobava, va estar molts dies buscant-la, ella ja estava al pis de baix de la casa, no pujava al pis de dalt, de cop va pujar diversos dies. Bueno, va ser un trasbals per a ella, això, no? Trobar aquest paper que era com l'he de trobar, d'alguna manera jo sentia que ella m'ho devia a mi, no? De dir, a ma maneta també li fa molta il·lusió i he de trobar aquest paper. I un dia el meu tiet, que em porto superbé amb el meu tiet Álvar, però em va trucar i em va dir, Carol, la iaia està una mica, està molt gran, diu, està pujant al pis de dalt, amb el taca-taca, diu, la cuidadora està que no sap què fer en ella, diu l'estàs trasbalsant, no? En tot això, diu, jo crec que és més algo teu que d'ella, frena, no? I vaig dir, vale, doncs potser tens raó. I un dia que la vaig anar a veure, la seva cuidadora me va agafar, me va portar a part i em va dir, diu, Carol, diu, ta iaia ho vol saber. Diu, fa dies diu que m'està insistint, que vol pujar al pis de dalt, que vol trobar aquest paper, i va ser com, ja està, o sigui, ho faig.
Jo vull ser la meva iaia, caminar sense bastó, sense pressa per mi.
El suplement amb la Rosa Boladeras i la Carol Rovira reconstruint la seva història familiar, tocada en alguns moments per aquestes adopcions. Què acabes descobrint de la teva àvia?
Bueno, pues finalment vam trobar moltes coses. Va ser molt xulo perquè finalment la meva iaia va trobar la partida de naixement, vam poder fer tot el procediment i un dia em truquen i em diuen, Carol, vine perquè hem trobat moltes coses, no? I vaig anar allà i van obrir aquella carpeta i, bueno, va ser un regal perquè detalls des de pues, com cedia sa mare, per exemple, que es deia Consuelo, que a més és molt simbòlic, no? Va ser com un consol tot plegat. Després, pues, bueno, els anys que tenia, d'on era, tot, o sigui, lo que més, coses que em van cridar l'atenció, no? Tot el procediment de l'embràs, o sigui, tot a nivell mèdic, totes les proves que es feia, tot com va cuidar aquest embràs, que per a ma iaia també va ser un consol, això. Veure que va ser un embràs, no sé si desitjat, però si més no cuidat, saps? Després, un cop ja la meva iaia va néixer, doncs, l'hora que va néixer, quantes hores va durar el part, a nivell de lactància, la mare biològica la va estar amamentant 6 mesos, que és molt de temps. Hi havia un dato curiós, que és que les monges posaven palets cada cop que la mare anava a la casa de la maternitat a mamantar i estava tot ple de palets. Vull dir que la Consuelo d'alguna manera va cuidar-la, no?, a la Rosa. I bueno, no sé, una sèrie de datos curiosos que la meva iaia, pues, bueno, li va... Ella no parava de dir-me quan li vaig explicar tot això, és que la meva mare, o sigui, Consuelo, me va estimar, me va cuidar, saps? Se va quedar com en bucle dient això i per a mi va ser un regalo poder-li... que pogués marxar sabent que l'havia estimat la mare biològica i la mare adoptiva, no? Esta doble...
Vau acabar descobrint per què la van donar en adopció?
Allí posava un dato que era de Gironella, esta dona, i jo vaig anar a Gironella en busca de més informació perquè ma iaia, després de llançar-li tota la bomba, diu, i què va passar, no, allà? I jo podria trobar una imatge d'ella i com que em va començar a fer preguntes que jo no li podia respondre, no? I li vaig dir que, a veure, iaia, si vols, intento tirar més del fil i trobar més informació. No sé on te podré arribar, però... Sí, diu, mira, diu, no volia saber, diu, i ara potser vull saber massa. Total, que vaig anar a Gironella, tinc una amiga, l'Ariana Figols, que és d'allí, que em va ajudar a contactar amb gent del poble molt gran que era possible que conegués esta família. Vaig anar al registre civil, vaig trobar, bueno, l'arbre genealògic, no?, de tota esta família. Vaig anar fins i tot a la casa... On vivien, i ja no estava a la casa, era curiós perquè estava al solar, i estava la marca de la casa a la casa del costat, però la casa ja no existia. I ja no vaig trobar... Jo crec que, clar, va arribar la guerra i esta gent va dir de marxar, com tanta altra, i ja no van deixar rastre. Me vaig quedar com en ganes de donar-li més a la meva iaia, però bueno, almenys un nom i tota esta informació. També la Consuelo va donar en adopció a la Rosa i al cap dels anys... Al cap de 2 o 3 anys va tornar a donar el seu nom per si la nena la buscava.
Wow.
Que això també és algo que em va impactar. I, sí.
La teva àvia va acabar morint poc després, pocs anys després.
Sí, un any després.
El moment en què li expliques tot això, suposo que la va alterar, però a la vegada es va alegrar, no?
Sí, és el que et dic, que es va quedar com molt, molt sorpresa de dir... Uau, jo crec que ella sempre havia tingut un rencor, no?, que és el que jo llegia des de fora, de dir, a mi em van abandonar, no?, i no, per això no volia saber res. I el fet de saber, no? que hi havia amor també allà. Jo crec que la va calmar i no sé, va ser bonic poder-li fer este regal.
Rosa Boladeres, què penses quan sents la Carol explicant la seva història?
A mi m'ha emocionat moltíssim en molts moments, no sé si t'ha passat, però a mi m'ha emocionat moltíssim en molts moments. No sé si rancor o dolor, no?
Yeah.
Perquè després, mira, no? Amb els seus pares, ella no... Però hi han hagut diverses coses que... Va, jo crec que és un regal meravellós que li vas fer a la teva àvia, perquè crec que li vas donar l'oportunitat de marxar en pau, no? Mm. Això, que si alguna ferida tenia, doncs li vas abraçar i la vas ajudar, la vas curar, no? En certa manera, aquesta, li vas donar atenció, no? I li vas posar una miqueta, la vas ajudar a posar les coses al seu lloc, i això és una meravella de la vida, o sigui que guai, Carol. És que ja no ens recordava, jo no me recordava de tot el que vam compartir en aquell moment.
Clar, la Carol Rovira va saber què fer per trobar la seva besàvia, en aquest cas, la mare de la seva àvia, perquè la Rosa Boladeres en el seu moment li va explicar tots els passos que ella havia seguit per trobar la seva mare biològica. Tu, Rosa, sempre havies sabut que eres una nena adoptada?
Sí, sempre ho havia sabut. I m'ha cridat molt l'atenció una cosa que ha explicat la Carol, que ara, mira, em ve de gust recordar i compartir, que té a veure amb el meu pare, que jo mai he dit pares adoptius i tal, però clar, bueno, és igual, amb el meravellós matrimoni de Terrassa que em van venir a buscar les monges, diguem. Doncs... quan deies, ells volien un nen, no? Ells volien un nen per treballar la terra i tal, no sé què. I jo, clar, això és una de les coses que em va quedar gravadíssimes que em va dir el meu pare, una persona meravellosa que ja ens va deixar fa bastants anys, i em va dir, mira, jo anava allà a les monges i em deien, aviam, què vol? Un nen, una nena, d'aquí, d'allà, ros, no sé quantos, tal, no? I ell diu, vaig agafar aquell paper, diu, i el vaig trencar. I els vaig dir, jo vull un fill, una filla, un fill ros, negre, groc, sor, coix, un fill. Yeah. I llavors em mirava i em deia, hi vas venir tu.
Que bonic.
Més maco. Que bonic. I sempre entenc l'àvia de la Carol, aquesta cosa de no voler buscar, perquè clar, tu no vols ferir aquestes persones meravelloses que t'han estimat i que t'han cuidat i que t'han vingut a buscar amb tant d'amor, no? Llavors hi ha alguna cosa que tens la sensació que trencaràs una lleialtat, clar, no? Però crec que després, en el moment en què la teva àvia ja de gran, ja els seus pares no hi eren, i tot plegat, va dir, doncs, ostres, potser sí que tinc una cosa aquí que mai em vaig atrevir a buscar i que a mi em faria bé, no? I això va ser meravellós.
A tu el nom de Rosa, qui te'l va posar?
Els meus pares, sí.
Els teus pares.
Sí, els meus pares. Jo dic els meus pares.
Ma iaia també es deia Rosa.
Que curiós.
Sí.
I la meva història...
Com s'ho van prendre els teus pares que volguessis saber més sobre els teus...
Clar, la meva mare ja...
Orígens.
Sí, el meu pare ja no hi era.
Ja no hi era.
Llavors jo estava amb la meva mare i a mi l'impuls em va venir, no de curiositat, em va venir un impuls d'agraïment. Perquè jo estava com l'àvia de la Carol. Jo no volia... Per què, no? Sense tenir cap tipus de rancor. Sense tenir cap tipus de rancor. Yeah. Però senzillament no trobava un impuls prou profund o que a mi em mogués suficient. Però un dia vaig veure un documental que parlava de les mares que van donar els fills en adopció i allà una mare que explicava aquest procés em va tocar moltíssim, em vaig emocionar molt perquè li vaig veure el seu dolor i vaig pensar, i ara que explicaves aquesta història de la Consuelo, no?, de com ella va estar cuidant i com va donar el nom, no?, per si tal i no sé què, vaig pensar, ostres, si la meva mare té aquest dolor i en algun moment, doncs jo li vull enviar un missatge, no sé si la vull conèixer, llavors li vull enviar un missatge i vull dir-li gràcies per la vida, mama, gràcies, està sent meravellós, no? T'estimo. I aquí va ser quan jo li vaig demanar permís a la meva mare adoptiva, o la meva mare,
sí, la teva mare,
Rosa, la meva meravellosa mare, per fer aquest pas. I ella, doncs, em va donar el permís.
Tu tenies l'esperança de trobar-te cara a cara amb la mare que et va parir, en aquest cas, la dona que et va parir?
Ai, era una estranya sensació. Jo tenia por. No sabia si la volia conèixer, perquè jo tinc la meva família, tinc els meus fills i tot plegat. Llavors jo no volia exposar-los en una situació, vés a saber, no? Em sentia com molt responsable de la pau que hi havia, no?, a casa meva. Ja. Certament, el que va passar és que jo vaig trobar que la meva mare biològica, la Glòria, havia mort, i aquí va començar una altra història, una mica com l'àvia de la Carol, la Rosa, que vaig sentir la necessitat de conèixer qui va ser, no? I aquí vaig descobrir la història del patiment d'una dona en una societat heteropatriarcal que t'obliga a través de diversos tipus de violència a no poder ser una dona independent, lliure, passional, enamorada creativa. De la vida creativa, amb creativa, somnis... Ella, sí, no? Era molt creativa, escrivia poesies, ella... Saps? Llavors, ara llegia aquests dies perquè estava una miqueta al voltant de tot plegat, preparant-me per aquesta entrevista d'avui.
Igual, igual. Jo he estat mirant els
documents. T'ho agraeixo molt perquè sí. Sé que no és fàcil per tu remoure tot això i que sí. Estàs fent un esforç i que sí. Hi ha hagut una feina de producció de tot l'equip del suplement prèvia important.
Que agraeixo moltíssim la cura amb què s'està tractant tot perquè no volia com tornar a repetir exactament la mateixa història no sé quantes vegades, perquè... Yeah. Però sí que aquí hi ha un punt on descobreixo, per exemple, personatges com la Joana Sagrera, que he estat documentant molt últimament, que va ser una dona que va estar tancada en un manicomi perquè es volia separar, saps? Com el seu marit, o com en aquella època, per exemple, la meva mare va patir aquest tipus de violència en el sentit que el seu marit li va treure la custòdia del seu fill perquè ell es volia separar, jo tinc un germà, val, després, 3 anys més gran que jo, perquè ell es volia separar, que la va obligar a fugir, a passar-se la vida fugint, perquè no li prenguessin aquest altre fill després de... Podríem intuir haver-la com obligat a donar aquesta filla en adopció, que potser no era pròpiament del matrimoni, etc. No? Com les dones, al llarg de la història, i avui encara, no? Estem patint aquest tipus de violències.
Rosa, expliques que la dona que et va parir, la teva mare biològica, no la vas poder conèixer perquè ja havia mort quan la vas començar a buscar, però sí que va aparèixer un germà, aquest germà que expliques, que tenia 3 anys més que tu.
Sí.
T'hi vas poder posar en contacte, el vas conèixer.
Sí, m'hi vaig poder posar en contacte, el vaig conèixer. De fet, ara estem junts a la mà una mica. Doncs, tibant del fil, fa 10 anys que ens vam conèixer. De fet, quin dia és avui?
Avui és 25 d'abril.
Doncs demà és el nostre aniversari.
Mira, sí, demà feu 10 anys.
O 11. 11 ja no sé. Espera't, ho haig de mirar. Perquè...
Què et va dir la primera vegada que et va veure?
La primera vegada que em va veure... Bueno, jo m'ho va dir i després m'ha dit, ostres, em va semblar que veia la Glòria, no? Em va semblar que veia la nostra mare, no? I ara estem tots dos, doncs, una mica tibant del fil amb ganes d'articular, de fer una mena de reconeixement a la història de la Glòria, no? Perquè és... És la història de moltes dones. No, ahir, mira, també em va sortir un vídeo de la Charlize Theron, no?, que explicava com havia patit la violència del seu pare, com una història molt forta, que deia aquestes coses les hem d'explicar perquè fan que moltes persones que han patit com nosaltres no se sentin soles. Yeah. No? Llavors, les dones, en aquest sentit, en aquella època eren acusades d'histèriques i de desobedients. I això, o les tancaven en un manicomi o eren expulsades absolutament, havien de fugir. La Glòria va ser una dona molt valenta. Però és que hi ha tants tipus de violència que encara estan avui en dia i que crec que s'han de posar sobre la taula i que s'han de seguir visibilitzant. No fa gaire la xifra de 800.000 homes que no paguen les pensions alimentícies dels seus fills. Això és un tipus de violència econòmica que fins ara no estava tipificada, com va haver-hi un mito, doncs jo crec que ara és un moment també de posar totes aquestes coses sobre la taula perquè s'han de visibilitzar i s'han de compartir per dir, ostres, és que a mi m'està passant això i això ho puc dir, i ens hem d'ajudar les unes a les altres i hem de tirar endavant. Doncs tenim ganes, d'alguna manera, de visibilitzar, no?, tot aquestes dones que van patir el que van patir i abraçar-les, no? Tenir aquesta cura, posar les coses al seu lloc.
Tinc moltes preguntes encara. Una d'elles és com és conèixer un germà quan tens 40 anys, no?
És una meravella, perquè de la mateixa manera que coneixes això, que saps els teus orígens, no?, d'on ets, que se't posen moltes coses a lloc, com li deia la Carol, que la seva àvia segurament se'n va anar molt en pau, no?, perquè hi ha alguna cosa que se't col·loca.
Tu també, no sé si vas necessitar perdonar o d'alguna manera...
No, jo mai havia sentit rencor. Sí, sí, aquesta mena de desencaix, no sé, com una mena de... Com es diu? Desemparament, es pot dir en català?
Sí, desemparat, sí.
Hi havia alguna cosa en els somnis que un té, en...
subconscient,
en el teu subconscient, en la manera de relacionar-te, moltes vegades una sensació sempre com de desemparament, no? I, clar, conèixer el meu germà, per mi, ha sigut un puntal molt important que m'ha curat moltíssim, no? Ha sigut un bàlsam en aquest sentit i trobo que és una fortuna molt gran.
T'estimaré, sempre ho puc fer. Sempre ho puc fer-ho. Ets la mare que enamores. Ets el nom de les senzilles. Ets la mare més divina. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta, mai no et queixes.
Clar, Rosa, tu has tingut criatures, també, i no sé si aquest descobriment, aquesta investigació que vas portar i que vas encapçalar, t'ha fet replantejar el teu vincle, inclús amb els teus fills i amb la teva família, que són els teus pares, que t'han criat tota la vida, no? Replantejar la relació que has tingut o, d'alguna manera, resoldre interrogants?
No sé què... No estic entenent, perdona.
No, hi torno.
No.
Sí, el fet d'haver dut a terme tota aquesta investigació, la manera també com trasllades tot el que descobreixes als teus fills, no?
Sí.
Com va ser?
Doncs bonic, molt bonic, perquè tinc dues nebodes i ara tenen unes cosines meravelloses i la família, doncs, ha crescut. I bé, doncs, la comunitat, la tribu, tot això és jo crec que és important, la que és de sang i la que no és de sang. Evidentment, cadascú fa la tribu amb els seus vincles, no? Però en aquest cas, doncs ha sigut així.
Què diríeu a algú que ens està sentint i que es pot sentir identificat amb aquestes dues històries i que té aquest remor per dins de voler conèixer aquests orígens? Quin consell els donaríeu?
És que ha sigut molt bonic perquè arran de... També, bueno, jo vaig comentar aquesta història de la meva iaia a una entrevista i he rebut tants missatges, tants missatges de gent de... Jo també vull fer aquest pas o amb el meu pare o jo mateixa o per la meva iaia. I em sembla tan bonic poder tancar aquest interrogant, no?, i resoldre-ho. Una cosa que no he dit és que la meva iaia es va quedar viuda i quan tenia els nens petits va intentar fer aquest pas. Va anar a l'administració i jo vaig trobar el document en què ella sol·licitava saber els seus orígens. I llavors, segur que quan va anar a entregar-lo, la persona que es va trobar allí, es va dir que trobava algun poques ganes de treballar, li va dir, està segura que vol fer este pas? Diu, perquè molta gent troba informació que després no és molt...
Clar.
I això li va fer ella recent viuda, els nens petits, va dir, pues potser té raó, i va marxar, i no va fer este pas. Pues jo animaria la gent que no tinguessin por, vull dir que no que s'escoltessin en ells mateixos, no? L'instint, que els diu. I si l'instint és anar a resoldre això, jo vaig sentir realment que treia una pedra, no?, d'un riu, que hi havia una aigua que no acabava de fluir, no?, que era esta, bueno, esta història, no?, de la meva família, d'estes dones, de la meva, no?, perquè al final la Consuelo, jo porto la sang de la Consuelo, i hi ha un patiment allà que s'estava arrastrant, i vaig sentir que treia aquesta pedra. I per a mi això va ser un regal per a ma iaia, però per a mi també.
Sí.
Per tant, jo animaria a tothom que tingués esta intuïció que donés este pas, perquè és molt bonic.
Mira, això Sí, això que comentes, Carol, de treure aquesta pedra, no? De, o sigui, d'alguna manera reparar, canviar un patró, no? Uh-huh. Aquesta és una miqueta també la sensació que tinc i per la qual tinc ganes de fer aquesta reparació i fer aquest treball, ja sigui a través de qualsevol disciplina de l'art, diguéssim, uh-huh. no? I crec que és molt, molt important, però sobretot també el que diria és que has d'estar preparat, perquè certament et pots trobar en moltes situacions inesperades i doloroses. Yeah. I pots trobar que tu demanis per saber els teus orígens, per contactar amb la teva mare, i la teva mare no vulgui contactar amb tu. Llavors, crec que és important revisar el teu impuls. D'on ve? Què busques? Què vols? Què li vols dir? Per què contactes? Que és... Perquè, yeah. si no, les coses no surten bé. Mm.
Avui al suplement la història de la Carol Rovira i la Rosa Boladeres, dues grans actrius que tenim en aquest país, que van treballar plegades i que els va connectar aquesta història personal fins al punt d'estirar el fil, fins conèixer també la seva veritat. Gràcies a totes dues. Us podem veure als escenaris a tot arreu. Esteu treballant?
Sí.
Sí.
Ara és l'hora. Juntes? No, separades.
Tant de bo.
On us podem veure, va? On es podem veure?
Mira, jo estaré en breu, en 2 setmanes, al Teatre Borràs, fent La Promesa, amb Sixto Paz, amb la companyia Sixto Paz, i animo tothom a vindre perquè estarà molt xulo.
Molt bé. Rosa.
Jo estic a la Sala Beckett, amb un muntatge que acaba el 10 de maig, és a dir, que encara hi sou a temps. Jo crec que no us el podeu perdre, estimats oients i oientes. És un muntatge que es diu Tinc un bosc al cervell, que parla de la desaparició, del dol en la desaparició. Un text meravellós de Guadalupe Sáez, magistralment dirigit per Alicia Gorina, acompanyada de 6 nens, 3 dies un dia, uns 3 dies l'altre. És una aposta singular, arriscada, no et deixa indiferent. Sisplau, veniu a la Beckett, perquè tenim moltes ganes de compartir aquesta poètica, perquè realment és una obra molt, molt poètica de la Guadalupe i de la mà de l'Alícia.
Rosa Boladeres i Carol Rovira, moltes, moltes gràcies. Que tingueu un bon dissabte.
Gràcies a tu, Roger.
Ara tornem.
Calls me, so I sing a song of love for Julia. Julia, Julia.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona. Una història de futur.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
ostres,
agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspès en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la Grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix... I amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra. amb Eloi Vila. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit, estrena.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Sento el mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5 minuts per arribar a 3:15 del migdia.
Cristo no está muerto! Lo siento en mis manos.
Lo siento en mis pies.
Lo siento en todo mi ser.
Això que sentiu són els cants dels milers de creients evangèlics que fa uns mesos es van congregar a València, per veure l'apòstol Guillermo Maldonado. És un dels líders evangèlics més influents dels Estats Units, amb una multitud d'esglésies escampades arreu del món, també a Catalunya. Aquest dissabte els Solidaris i demà diumenge al 30 Minuts de TV3 emeten un projecte conjunt titulat Poder i Glòria, una investigació que analitza l'auge de les esglésies evangèliques a casa nostra i aborda com alguns d'aquests centres de culte són una peça clau en el gir reaccionari global. Ara al suplement, la realitzadora del programa Solidaris i directora d'aquest 30 Minuts d'aquest diumenge és la Mercè Folch. Mercè, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies, Roger, per convidar-me.
Ben tornada al suplement, Mercè, perquè és, aquí va començar tota la història, d'alguna manera. Escolta'm, felicitats, perquè vaig fer els deures ahir. Molt ràpidament, a càmera ràpida, pràcticament, cosa que s'ha de degustar a càmera lenta.
Sí.
Però déu-n'hi-do quina feinada, bé, m'ha agradat molt perquè és una realitat que crec que tenim a cada racó de casa nostra i que molts desconeixem, jo el primer, perquè ens queda una mica lluny, no? Però fes-nos 5 cèntims del que veurem, tant als Solidaris com al 30 Minuts, com també aquest projecte Transmèdia, perquè ràdio, tele, estem a tot arreu.
Efectivament, és un projecte que va sortir, que va néixer de la ràdio, de Catalunya Ràdio. Nosaltres ja vam emetre fa uns mesos 2 capítols per explicar aquest auge, no, de les esglésies evangèliques a Catalunya, i en vam fer un tercer, que s'emetrà aquest dissabte, per tancar aquesta trilogia. Els oients segurament s'hi hauran fixat, cada vegada és més habitual veure els carrers i els polígons, no, de les nostres ciutats, un auge d'aquest tipus d'esglésies. Això es deu a l'auge del corrent evangèlic de tipus pentecostal i neopentecostal, perquè hem d'entendre que el moviment evangèlic és un moviment molt ampli i molt heterogeni. Hi ha diferents tipus d'esglésies i això s'ha d'explicar molt bé, perquè podem parlar, per exemple, de luterans, de metodistes, de baptistes, també de pentecostals i neopentecostals. I a Catalunya, en els últims 20 anys, les esglésies evangèliques que més han crescut són de tipus pentecostal. Nosaltres hem volgut retratar tot això. Al 30 Minuts el que fem és acompanyar un pastor de Barcelona, d'una església de Barcelona, de Casa de Salvación, una església que se situa en aquest tipus neopentecostal. Són esglésies que es mouen amb mètodes, diguéssim, d'autoajuda, que són molt afins a les doctrines ultraliberals. I acompanyem el pastor i els seus fidels, perquè hem tingut accés directe, a València. Què passa a València? Doncs a València es fa aquest macroesdeveniment cristià, evangèlic, s'hi congreguen més de 4.000 persones, per anar a veure aquí, doncs, aquest, l'apòstol Guillermo Maldonado, que és el pare espiritual d'aquest Carlos Rojas, el pastor aquest de Barcelona, de Casa de Salvación. Una tria de València que no és gratuïta, perquè aquesta macroesglésia que té seu a Miami que porta Guillermo Maldonado, doncs, té una missió molt clara, que és recristianitzar Europa, que és un continent secularitzat, i influir políticament, com ja passa als Estats Units, no? Si voleu, podem escoltar...
El sentim i tant, perquè el moment en què... No vau poder entrar dins, perquè els mitjans de comunicació mainstream no són benvinguts en aquests llocs?
Vam tenir problemes per poder gravar fins i tot al carrer, tot i que vam tindre reunions prèvies amb l'organització, no?, del Ministerio Rey Jesús, que és la macroesglésia de Guillermo Maldonado a Miami.
Van a visitar a México y Roma seres extraterrestres, platillos voladores, los demonios van a ser visibles como camina la gente en las calles. El mundo demoníaco se vuelve tan visible. Es mejor que usted crea en el poder del Espíritu Santo.
Són esglésies, aquestes de tipus neopentecostal, com dèiem, com la de Barcelona, que juguen molt amb la idea apocalíptica. En aquesta cosecha mundial, que és aquest macroesdeveniment, es diu així, vam poder veure moltíssimes coses, i aquesta macroesglésia amb seu a Miami, liderada per Guillermo Maldonado, que es fa dir apòstol, com ja hem dit, té franquícies escampades per tot arreu del món, també a Catalunya, amb aquesta casa de salvació del pastor colombià Carlos Rojas. Rojas manté una església, una relació molt estreta amb el seu pare espiritual, no? amb Guillermo Maldonado, i té posicionaments com aquest.
He venido diciendo con mucho respeto que España tiene todos los elementos para convertirse en una Venezuela. El socialismo tiene un elemento que es la gratuidad. La gratuidad es una trampa. Yo creo que un país próspero no necesita que le regalen nada. No necesita que le regalen la educación, no necesita que le regalen nada, porque la persona tiene el poder para acceder a los bienes y servicios.
¿Qui el segueix, aquesta gent, Mercè?
Majoritàriament, el que nosaltres hem pogut veure als cultes són persones acabades d'arribar, d'origen majoritàriament llatinoamericà, persones molt vulnerabilitzades, persones amb molts problemes a nivell de salut mental, amb addiccions, o que no tenen feina, o que acaben d'arribar i se senten sols. Són esglésies que actuen com això, com comunitats de protecció, no? Tu, si mai entres en una església d'aquestes característiques, mai seràs un anònim al final del banc. No? Llavors, diguéssim que ocupen l'espai que potser haurien d'ocupar els serveis públics, no? Hi ha aquesta fragilitat.
A canvi de què?
A canvi de, clar, de moltíssimes coses, no? A canvi d'aquesta seguretat, d'aquest 24/7, d'aquest estar-hi al damunt.
I també passen un datàfon, no?
També, clar, el tema del finançament és important aquí. Totes les esglésies evangèliques no passa com la religió catòlica, s'han d'autofinançar, però en aquest cas les esglésies neopentecostals segueixen una doctrina, no?, que és la teologia de la prosperitat. Què vol dir això? Que si tu dones, rebràs moltíssimes coses.
Avui a l'estudi també ens acompanya la Mònica Clua. Ella és professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Apareix també en aquest reportatge que ha preparat la Mercè Folch i l'equip dels Solidaris. Clua ha viscut 9 anys a Texas i està especialitzada en trumpisme. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Al final el que acabes explicant és que hi ha una relació important entre Donald Trump i aquest extremisme, aquest auge de l'extrema dreta, i aquest apòstol Guillermo Maldonado, que explica tot això que sentíem amb la Mercè.
Correcte, sí. De fet, la presidència de Donald Trump és la primera presidència que té una oficina de la fe i que, de fet, té assessors espirituals, dels quals Guillermo Maldonado ha estat assessor espiritual de Donald Trump.
I apareixen alguns actes públics de Donald Trump, no? Fins i tot fent aquesta figura de conseller, despatxa sovint amb el president dels Estats Units, i aquest apòstol, o anomenat apòstol Maldonado, en aquestes trobades que fa amb tota la gent que el segueix, fa apologia del trumpisme, dels republicans, no?, d'alguna manera?
Sí, sí, sí. De fet, aquest tipus d'esglésies, una de les coses que fan molt sovint és el recolzament públic i demanar el vot públicament a través dels seus sermons, però també a través de tot aquest tipus d'activitats de suport.
Quin pes tenen els cristians fonamentalistes en les decisions que pren Donald Trump?
Bé, és difícil d'entreveure exactament quin pes tenen qualsevol influència dins de Donald Trump, però és evident que han tingut un pes molt important, per exemple, en qüestions com l'avortament, on a molts dels estats dels Estats Units l'avortament a dia d'avui és il·legal i a Donald Trump ja li ha estat bé. I ho diu clarament, que li està bé, i també amb tot el retrocés de drets de les persones, sobretot trans.
Parlem de religió i parlem de Trump, i és inevitable pensar en aquesta imatge que vam veure fa 4 dies de Donald Trump a la seva xarxa social a través de la intel·ligència artificial. Ell mateix es va encarregar de dibuixar-se com un Jesucrist.
Sí, sí, sí. De fet, això ha sigut una, potser la primera cosa que ha provocat alguna esquerda amb aquests fonamentalistes cristians. Però, casualment, de fet, les esglésies neopentecostals han sigut les que han quedat més en silenci de criticar Trump en això, tot i que hi ha hagut bastantes crítiques per part d'altres esglésies evangèliques i també per part d'altres fonamentalistes cristians.
El pes d'aquestes esglésies a casa nostra, tu preveus que aquests propers anys creixerà encara més, i per què creus que està creixent tant?
Porten creixent moltíssim durant els darrers 20 anys i de fet la Mercè ja ha apuntat, bàsicament estan cobrint un buit que després de 15 anys de polítiques d'austeritat i de retrocés bastant bèstia de l'estat del benestar, doncs estan cobrint buits, per exemple, en relació a xarxes d'aliments, estan cobrint buits en relació, per exemple, a habitatges per dones en situacions de violència de gènere. Per tant, a mesura que l'Estat retrocedeix, doncs les necessitats no retrocedeixen. Llavors apareixen aquest tipus de grups que poden aprofitar-se'n d'aquestes situacions.
Mercè, els solidaris, i en aquest 30 minuts no us fixeu només en el pes que tenen a nivell polític aquest tipus d'església, sinó també parleu de l'impacte a nivell psicològic en els fidels que n'han acabat sortint. Hi ha un testimoni molt potent, que és el del Rubén Moreno. Presenta'ns el Rubén.
El Rubén Moreno va sortir d'una església evangèlica fonamentalista com aquesta de Guillermo Maldonado, de tipus neopentecostal. La seva és una història molt dura, molt profunda, perquè ell va néixer en el si d'una família de profundes conviccions cristianes i clar, la seva condició, en aquest cas, d'homosexual, doncs això li va anar en contra.
Rubén, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Molt bé. Com definiries a esglésies com les de Maldonado, tu que n'has aconseguit sortir?
Pues, a ver, en general, las de Maldonado y también y las bautistas, ¿eh? También he estado en bautistas también. O sea, hay de varios tipos, pero bueno, en general, la iglesia es un poco, secta, que te acaba atrapando. O sea, está la gente que va poco y la gente que se acaba convirtiendo un poco como en una secta, una familia o una especie que te atrapa. O sea, que te acaba atrapando y le acabas dedicando casi todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y tu... todo. Todo acaba ahí.
Tu vas créixer en aquest ambient de conviccions molt, molt profundes. Per què vas decidir sortir-ne?
Pues bueno, yo realmente no lo decía, o sea, a mí es que me descubrieron porque yo estaba intentando, o sea, yo era homosexual, ¿no? Pero nadie lo sabía, entonces yo intenté curarme por mis propios medios de la homosexualidad y obviamente no se puede curar la homosexualidad. Entonces, en una de esas etapas, pues me descubrieron, me descubrió mi familia, me descubrió la iglesia y prácticamente me echaron, pero no me echaron del todo, fue como prácticamente, me hicieron exorcismos, me hicieron terapias, me torturaron, por así decirlo. Entonces al final era o irme o morirme. Que no había irme o morirme, no había otra elección.
Realment és un testimoni que val la pena veure també sencer a TV3 demà. Però, clar, aquest trencament amb l'Església o religiós implica també un trencament personal amb la teva pròpia família, no? Més enllà de la religió, ja.
Sí. Sí, sí, yo, mira, para que te hagas una idea, yo después de todo esto, yo acabé en un hospital psiquiátrico con camisa de fuerza en la herida. O sea, pero no por violento, sino porque intenté hacerles entender todo lo que me había pasado y no me creyeron. O sea, imagínate, ese fue el final, imagínate cómo acabó la cosa. Sí, mi familia, he roto con toda mi familia, he roto con todos mis allegados, ya no son de familia, sino amistades y todo eso, o sea, no tengo relación con nadie, con cero.
Ara, en què creus tu, Rubén?
En el bien, en la bondad de las personas, más o menos. En la bondad de las personas, pero en el Dios de la Biblia, desde luego que no.
¿Y amb alguna mena de religió?
No, tampoco, no. Si hay algún Dios bueno, pero no, en general, no, con ningún Dios de los que sean conocidos. O sea, no creo en ninguno general.
Mercè, és important explicar també que, evidentment, no totes les esglésies evangèliques són iguals. Però que clar, que en el cas d'aquesta denúncia que es fa també el programa i amb el retrat que feu del comportament de Maldonado, deixen molt mala posició les esglésies evangèliques perquè s'apodera també d'aquest nom i d'aquest concepte, no?
Clar, perquè els cultes, per exemple, hi ha molts elements que són en comú, no? I es poden barrejar, no? Es poden confondre. Per això també el reportatge el que fem és anar fins a Girona a conèixer l'església Elim, que és de tipus pentecostal, i on allà la vivència, no? Aquests cultes, no? Que passen per l'emotivitat, pel cos, no? Per aquesta relació directa amb l'Espírit Sant, tenen un altre caire, no? Com ens explicava també la Mònica Clua, amb el tema de que aquestes esglésies neopentecostals, en aquest cas, formen part d'aquesta onada ultraconservadora global, m'agradaria preguntar-li al Rubén també què en pensa, no? Perquè ell aquest tema també l'ha treballat bastant, no? Rubén,
sí.
Aquesta onada reaccionària, no? Aquesta vinculació amb altres partits polítics que tu també has viscut.
Mira, yo, por ejemplo, a mí una persona... Es que no, tampoco es bueno generalizar el tema de las iglesias, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, las personas que me hicieron los exorcismos y las terapias no eran pentecostales, eran bautistas. O sea, que eran como los formalitos, o sea, los buenos. Y me lo hicieron. Y estas personas que me hicieron a mí los exorcismos y las terapias para curarme, están ligadas... O sea, sé que tienen vínculos con la extrema derecha del país y que les piden oración cuando hay elecciones y que les piden como... Igual que estos partidos, Bolsonaro también tenía su equipo de iglesia, o sea, su iglesia evangélica personal, Trump la tiene, sé que la extrema derecha de España también la tiene y les piden oración. O sea, no lo puedo demostrar en sí, pero sí que me lo han dicho de en boca, porque yo he tenido relación con ellos y me han dicho que tenían relación con los partidos. Bueno, ya no voy a decir nombres, pero creo que más o menos se entiende.
Rubén, una abrazada, muchas gracias.
Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Doncs recordeu, avui a les 10 de la nit als Solidaris, que emetrà aquest tercer capítol de la sèrie sobre l'auge de les esglésies evangèliques a Catalunya. Demà a la mateixa hora, a les 10, al 30 minuts, abordarà com alguns d'aquests centres de culte són una peça clau en el gir reaccionari global, amb testimonis com el del Rubén i amb la Mercè Folch i el seu equip que han pilotat aquest reportatge. Mercè, enhorabona.
Gràcies, Roger.
Que vagi molt bé. 3 minuts per arribar a les 12, petita pausa. Ens actualitzem amb les notícies i just després canviem de registre, perquè a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio rebem 3 participants de la gran cita, aquest fenomen també de 3CAT, aquesta gran estrena d'aquesta setmana, i el seu director, l'ideòleg de tot plegat. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partit.
Un regalet sol i l'acompanyat.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Aquesta primavera, equipa't amb els supertecnopreus del Corte Inglés, amb fins a un 20% de descompte en les marques més bones d'electrònica i electrodomèstics.
I també un 20% en aires condicionats.
Emporta't televisors, portàtils, mòbils, neveres, rentadores...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins al diumenge 26 d'abril a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Escala, orienta't, coneix, riu, filma, actua, canta, inventa... A les colònies de l'estiu esteu, la diversió no para. Viu una setmana d'experiències i aprenentatges en natura, arts, idiomes, esports i molt més a les colònies de la Gene. Reserva ara la teva plaça a gent.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
Participa i fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés.
amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda-ho, només fins al 8 de maig, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Sílvia Pérez Cruz, La Manya i el mentalista Javier Botia a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A cavall de
dos llocs. TICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.